El diputat d'ultradreta Gabriel Lesen es converteix en president del Parlament de les Illes Balears. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Primer va ser a València i avui a les Illes Balears. L'extrema dreta de Vox ja té els dos peus dins de parlaments en territoris de parla catalana. Aquest migdia, els diputats de PP i de Vox han escollit a Gabriel Lesen com a nou president de la Cambra de les Illes Balears. Advocat i economista, el nou president ha accedit a l'escó perquè ahir Jorge Campos va renunciar a l'acte de diputat per encapçalar la llista de Vox a les Illes per a les generals el proper 23 de juliol. A poc a poc, per tant, i de bracet, sobretot del Partit Popular, Vox està fent un lloc en institucions rellevants, ocupant càrrecs amb molt poder de decisió i també institucionals. Sí que és veritat que la realitat política per ara a Catalunya és ben diferent, però el que passa al nostre voltant ens ha de fer posar les mans al cap i activar els cinc sentits per quan arribi el dia poder-ho frenar a casa nostra. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
L'arribada al poder de l'extrema dreta a les Illes Balears ha sigut gràcies a la connivència, com dèiem, del Partit Popular amb un pacte que, entre d'altres, perilla pel que fa a l'ús del català.
Entre les qüestions que han pactat els populars amb la formació d'ultradreta hi ha l'escolarització en castellà com a primera llengua als centres educatius, que per qui ho desitgi, l'eliminació d'un requisit lingüístic també a la sanitat pública que a la pràctica no s'aplicava, i també la supressió de qualsevol normativa de foment, incentiu o protecció de la llengua catalana. A banda, Vox, tant al País Valencià com a les Illes Balears, ha anunciat la seva intenció de tancar les dues televisions públiques.
En canvi, on s'han salvat a tenir una presidència del Parlament comandada per Vox és a Extremadura. Allà, la manca d'acord entre PP i Vox ha donat la presidència de l'Assemblea Extremenya al PSOE. La Cambra d'Extremadura continuarà, per tant, presidida per tercera legislatura consecutiva per la socialista Blanca Martín Delgado. I mirant ja a casa nostra, aquest matí el govern ha donat llum verda a l'avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual a Catalunya amb l'objectiu, tal com ha dit la consellera Laura Vilagrat, de posar-la al dia, tenint en compte que l'última vegada que es va tocar va ser l'any 2009.
Així doncs, la intenció del govern és posar l'accent en la possibilitat de poder advertir de la manipulació d'imatges per lluitar contra la pressió estètica, així com vetllar per no revictimitzar les víctimes de violència de gènere. Vilagrat també ha subratllat la importància d'aplicar les mesures per garantir l'ús del català i l'aranès, no solament en ràdio i televisió, sinó també en el catàleg dels serveis a petició, a més de fomentar-ne l'ús de l'àmbit digital i de les xarxes.
Ens agradaria que totes les plataformes, les que tampoc no estan a Catalunya, doncs també complissin en aquests paràmetres.
Veurem, doncs, què acaba passant amb aquesta nova llei de l'audiovisual. I en l'àmbit econòmic, la Cambra de Barcelona ha posat avui sobre la taula les seves prioritats pel que fa a les infraestructures que calen per millorar Catalunya. En el seu informe anual, la Cambra diu que el país necessita una inversió, atenció, de 50.900 milions d'euros des d'ara i fins l'any 2040 per corregir el dèficit d'infraestructures.
La Cambra diu que és prioritari l'augment de capacitat de la xarxa de rodalies, que es defineixi com serà l'ampliació de l'aeroport, millores a les autopistes i autovies per suportar més vehicles i evitar col·lapses, i avisa també de la necessitat de tenir acabat el corredor mediterrani.
Un cop més, aquest estudi no deixa de posar de manifest l'arrel del problema. L'arrel del problema són els incompliments sistemàtics que tenim per part de l'Estat espanyol a nivell d'inversió d'infraestructures.
El resum de tot plegat el fèieu, escoltàvem la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca. Ara ho detallarem tot això el mateix dia en què hem conegut un nou cas de violència masclista. Ara, en aquest cas, ha passat al Pont de Suert. En aquest municipi de Lleida, un home ha entrat a la presó després que dissabte intentés matar a cops de destral la seva exparella davant dels seus fills.
Segons la policia, l'home té 53 anys i el dissabte es va presentar a casa on viu la dona i la va començar a pegar amb la destral. La dona va aconseguir protegir-se, però ara es troba en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home, que després de declarar davant la jutgessa ha entrat a la presó.
I al bloc dels esports us explicarem que el Barça ha sortit en defensa de Gavi pels insults que va rebre ahir durant la celebració del títol de la Nations League. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El club li ha mostrat el seu suport publicant en les xarxes socials una imatge de Gavi fent un petó a l'escut amb dos emojis com a text, un cor de color blau i un altre de color vermell.
I el Barça de bàsquet podria proclamar-se campió de la Lliga CB aquest mateix dimarts si guanya el Real Madrid.
Els blaugrana dominen la sèrie per 2-0 i avui tenen la primera oportunitat d'alçar-se com a campions si guanyen el primer partit que es disputa a Madrid. Si perden dijous, tindran una nova oportunitat d'emportar-se el títol.
I avui al Temps de la Cultura parlarem de castells, perquè aquest cap de setmana comença la temporada castellera amb la Diada de Sant Joan a Valls. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. És una actuació imprescindible al calendari de qualsevol aficionat casteller, on es podria arribar a veure el primer castell cama extra de la temporada. Tot i això, les cartes de la Colla Vella i Colla Joves Xiquets de Valls encara estan per concretar-se, ja que els queda un assaig abans de Sant Joan.
Ara són les 2:05. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Informació meteorològica que ens acosta en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Fa calor, les temperatures màximes ja s'enfilen per damunt dels 30 graus en àmplies zones de l'interior. Arribarem a valors ben bé de fins a 32 graus interior, però també punts del perlitoral a la costa no pujaran tant, però aquí l'elevada humitat farà que la xafogó sigui ben marcada durant tot el que resta de dia i també durant la nit. Per tant, doncs, tarda podríem dir que relativament tranquil, amb una excepció, comarques de Ponent, comarques del Pirineu, alguns punts a l'interior, es pot arribar a escapar algun ruixat, però serien fenòmens puntuals i bastant aïllats. A la resta, nuvolositat variable i atenció, perquè allà on plogui plourà fang. Per altra banda, dir que demà s'espera una jornada molt semblant a la d'avui, nuvolositat variable i també ruixats no gaire importants a les comarques de Ponent i una mica més destacables a punts del Pirineu de Lleida, especialment de cara a la tarda. Demà, a les 4:58 de la tarda, començarà l'estiu i ho farà amb temperatures que poden ser fins i tot una mica més altes que les que tenim avui. De fet, els propers dies aniran pujant aquestes temperatures per començar a baixar una mica de cara al cap de setmana.
L'extrema dreta de Vox ja té els dos peus al Parlament de les Illes Balears. El diputat Gabriel Lecén és el nou president d'aquest Parlament després de rebre els vots del seu partit i també el dels diputats del Partit Popular. Aquest matí, hores abans del ple, Vox l'ha designat candidat a la presidència després del principi d'acord que va arribar ahir amb el Partit Popular per aplanar la investidura de Marga Proens com a nova presidenta del govern de les Illes Balears.
Inicialment, Lecén no havia estat escollit diputat, però la renúncia de Jorge Campos, que serà el candidat de Vox a les properes eleccions del 23 de juliol, li ha obert les portes del Parlament. Lecén ha aconseguit 34 vots per sobre dels 21 que han rebut la candidata socialista. Partit Popular i Vox van anunciar ahir que havien arribat a un pacte per garantir la governabilitat de les Illes.
I amb l'entrada de la formació d'ultradretra Vox al Parlament Balear, perilla sobretot l'ús del català. Les Illes, per exemple, alguns dels punts essencials del pacte signat amb el Partit Popular són garantir el dret a estudiar en castellà en qualsevol etapa educativa o acabar amb el requisit del català, per exemple, a la sanitat, d'entre d'altres qüestions que afecten a la llengua. En canvi, més bones notícies ens arriben des d'Extremadura. Aquí la manca d'acord entre Partit Popular i Vox ha donat la presidència de l'Assemblea Extremenya al PSOE. La Cambra d'Extremadura continuarà, per tant, presidida per tercera legislatura consecutiva per la socialista Blanca Martín Delgado, que ha obtingut 32 vots dels seus diputats.
Encara que la suma de Partit Popular amb 28 escons i Vox, que en tenen 5, assoleix la majoria absoluta de 33 escons, els dos grups han votat per separat el seu propi candidat, la qual cosa ha facilitat, per tant, en aquesta segona votació que el PSOE s'hagi quedat amb la presidència d'aquesta cambra extremenya. El PSOE de Guillermo Fernández Vara va guanyar les eleccions del 28 de maig a Extremadura, però la dreta i l'ultradreta superen la suma dels socialistes en poder.
I és que a Extremadura el pacte no ha sigut possible perquè Vox reclama entrar en el govern de l'autonomia en línia amb el que ja han acordat amb els populars, per exemple, al País Valencià. La proposta del PP a Extremadura, que va rebutjar Vox, va ser un acord programàtic i, a canvi, de donar a l'ultradreta la presidència de l'Assemblea, cosa que Vox sembla que per ara no ha comprat. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha evitat valorar en roda de premsa avui dimarts si el desacord indica que l'aliança PP-Vox no és sistemàtica i ha remarcat que cada formació haurà de respondre davant la ciutadania de les conseqüències dels seus pactes.
Estel migdia.
Més qüestions, Balears i Extremadura. A banda, centrem la mirada ara a casa nostra. El govern ha aprovat el projecte de llei de la comunicació audiovisual a Catalunya i ara ja la podrà començar a negociar amb els grups del Parlament. El projecte suposa que un 51% de la producció total de contingut audiovisual que produeixin les empreses a Catalunya sigui en català. Això, per tant, no afecta empreses com Netflix o HBO. Judit Casellas, des del Palau de la Generalitat, bona tarda.
Bona tarda. La nova llei espera que el 21% del contingut audiovisual que es produeix a Catalunya sigui en català i també que hi hagi advertiments quan els cossos que hi apareguin hagin estat retocats. El règim sancionador encara no està establert perquè s'haurà d'aprovar paral·lelament al Parlament. En tot cas, aquesta llei no podrà sancionar empreses com Netflix o HBO, sinó que només s'aplicarà a les empreses que facin contingut a Catalunya, com pot ser Filmin. Del contingut, poc més d'un 25% haurà de ser en català. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ho explica.
El que fa la llei és legislar, i pot legislar sobre les empreses, la ciutadania, les institucions ubicades a Catalunya. Per tant, és en aquest context que nosaltres podem legislar. Ens agradaria que totes les plataformes, les que tampoc no estan a Catalunya, doncs també complissin en aquests paràmetres.
En tot cas, això encara s'haurà d'aprovar al Parlament.
Gràcies, Judit, des del Palau de la Generalitat i al Parlament. La mesa de la Cambra Catalana denunciarà a la Fiscalia la incompareixença de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría i dels exdelegats del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo i Maria Eugènia Gay, a la comissió que investiga l'espionatge en Pegasus. Així ho han acordat els membres de la mesa, tal com permet el reglament del Parlament, Junts i Esquerra i la CUP, i han votat a favor, mentre que el Partit Socialista hi ha votat en contra.
Els socialistes han al·legat un informe del Consell d'Estat que estableix que els càrrecs del govern espanyol no estan obligats a donar explicacions al Parlament. Els excàrrecs del govern espanyol han estat citats fins a dues vegades a la comissió d'investigació de Pegasus. Només Rajoy ja s'ha excusat per burofax emparant-se en dictàmens del Consell d'Estat que consideren que no té, com dèiem, aquesta obligació de comparèixer, mentre que els altres tres citats no han donat cap resposta al Parlament.
Més qüestions. Només un mes després del caos en les oposicions d'estabilització de llocs de treball de la Generalitat, ho recordaran perquè en van parlar en aquest programa, el Departament d'Educació ha provocat un nou desastre, ara amb les oposicions de mestres i professors que s'han de fer el proper dissabte 1 de juliol. Diversos aspirants i també els diferents sindicats han denunciat a través de les xarxes que el Departament d'Educació ha publicat una llista amb l'assignació de tribunal farcida d'errors. Per exemple, moltes persones veien que havien d'anar a fer les proves a una destinació errònia, amb casos de gent de Girona que havia d'anar fins a Lleida o de les Terres de l'Ebre que se'ls deia que havia d'anar a fer les proves a Vic. El departament ha de publicar la llista correcta durant el dia d'avui.
Mentrestant, des del sindicat USTEC han demanat responsabilitats per aquest nou desastre en unes oposicions. Paral·lelament, la plataforma d'interins docents de Catalunya ja ha anunciat, volíem dir, una vaga indefinida que es mantindria durant tota aquesta setmana. Els professors volen evidenciar així el seu malestar per la gestió del departament i la culminació també d'un concurs de mèrits totalment, diuen, anòmal i irregular, i un concurs d'oposició amb canvis de darrera hora i processos de selecció dels tribunals irregulars.
I Pep Giner, portaveu de la plataforma, s'ha avançat en aquesta emissora que Pindoc exigirà a la conselleria diverses dimissions.
Reunir-nos amb els màxims responsables i demanar-los que, per favor, suspenguin les oposicions. I una de les coses que es puc avançar que demanarem és no es caldrà la consellera, destitueixi o cessi als màxims responsables de tot aquest desgavell, que són a la Dolors Collell i la Carme Gutiérrez.
També per tot plegat, demà dimecres ja convocada una manifestació al matí davant la Conselleria d'Educació, i la plataforma ja ha avançat que es voldrà reunir sí o sí amb els responsables del departament que la comanda la nova consellera Anna Simó. Per cert, que encara en educació els alumnes de formació professional amb matrícula d'honor a tot l'Estat tindran gratuït el primer any d'estudis universitaris a partir del curs vinent. El govern espanyol ha aprovat avui en Consell de Ministres el decret de preus públics universitaris per al curs que ve.
Fins ara, només els estudiants de batxillerat amb matrícula d'honor tenien reconegut un primer any d'estudis a franc quan arribaven a la universitat. El decret de preus havia obtingut ja l'informe favorable de la Junta del SIC després d'haver estat presentada també la conferència general d'aquesta entitat, que inclou representants de la comunitat universitària. D'altra banda, el decret també manté les rebaixes de preus públics per als graus i màsters universitaris que van començar l'any 2020 i 2021. El nou decret també contempla eliminar els recàrrecs per la segona i successives titulacions.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Fixem-nos ara en la política municipal. Avui el nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que la reforma de la Rambla es reduirà a la meitat i s'acabaran d'aquí a 3 anys i no en els 6, com havia previst Ada Colau en un principi. El líder socialista ho ha dit en una entrevista a RAC1, on ha explicat també que va donar les ordres als serveis tècnics perquè agilitzin els treballs a la Rambla.
Dels 6 anys que hi havia previst de reforma de la Rambla a 3 anys. Per què? És una de les reformes més icòniques i més transcendentals per recuperar Ciutat Vella. Per mi Ciutat Vella és la prioritat des del punt de vista territorial i destinarem les millors persones i tots els recursos necessaris perquè Ciutat Vella torni a ser l'espai on hi hagi qualitat de vida.
Collboni aposta perquè la Rambla sigui un eix cultural de la ciutat i que la Via Laietana, que és paral·lela a aquesta Rambla i que també està en obra, sigui un gran eix econòmic de la capital catalana.
I en aquesta mateixa entrevista, el nou alcalde de la ciutat, Collboni, també ha dit que es planteja estudiar carrils bici com el de Via Augusta o el de Zona Franca per les molèsties de trànsit que diu han generat, però que no prendrà cap decisió fins que vegi els estudis tècnics. Tot i així, sí que s'ha mostrat partidari de modificar el carril bici del passeig de Zona Franca per fer-lo, diu, fora de laterals i ubicar-lo al tronc central, tal com està el passeig de Sant Joan.
I encara l'Ajuntament de Barcelona, avui Xavier Trias, ja ha posat data aproximada a la seva renúncia a l'acte de diputat, després de l'acte de regidor, volíem dir, després de no haver pogut ser alcalde de Barcelona. Trias ha reiterat que no es quedarà a l'oposició tot el mandat i ha concretat que la seva previsió és plegar entre setembre i octubre d'aquest 2023.
Allò així, és que jo al mes de setembre, octubre, me'n vaig i jo dic, escolta, el que és segur és que no prendré els torrons en l'Ajuntament de Barcelona. Això ja els he dit als meus que ni que m'ho demanin, sisplau, no ho faré.
Trias ha indicat que per ara la resta de membres del seu grup municipal no li ha expressat la seva voluntat de marxar, però ha dit que ho entendria si ho fessin, advertint que la formació farà una oposició molt més dura que la que ha fet Esquerra Republicana. Passa que la fins ara alcaldessa de Barcelona, de Colau, i també Jaume Asens tancaran les llistes de Sumar per la demarcació de Barcelona en les properes eleccions generals del 23J. Amb les posicions que ocuparan, però, cap dels dos tenen opcions de ser diputats i la seva inclusió a la llista és un gest simbòlic. Asens, per exemple, va renunciar divendres, va anunciar que abandonava la política institucional i, per tant, la seva entrada a les llistes s'ha d'entendre com una manera de donar suport al projecte liderat per la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz.
I també ocuparà una d'aquestes posicions simbòliques a la llista per Barcelona és el ministre d'Universitats, Joan Subirats. A nivell estatal, destaca que la cap de llistes també presentades per Sumar arreu d'Espanya inclou també el nom de la ministra d'Igualtat, Irene Montero. En aquest sentit, avui la mateixa Yolanda Díaz ha negat que la no concurrència de Montero a les seves llistes no es deu a cap veto per part de Sumar. Són declaracions a la cadena SER.
No es nuestro estilo vetar, yo creo que, créame, esto ha sido muy difícil, ha habido renuncias, ha habido, como saben, de todo. Yo quiero poner en valor, además, el trabajo de Irene Montero, vamos, el trabajo de Alberto Garzón, de Jaume Asens, de tantísimas personas que además van a continuar en la política española, por tanto, en absoluto.
I per últim, també sobre les eleccions generals, el candidat del Partit Popular per Barcelona, Nacho Martín Blanco, veu assenyada la idea de deixar governar el partit que guanyi les eleccions generals del 23 de juliol. Una opinió, però, que contrasta amb el que ha passat a Barcelona, on gràcies als vots, precisament, del Partit Popular no ha pogut governar la llista més votada.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, l'exdiputat de Ciutadans ha evitat referir-se a una possible coalició del PP amb Vox a nivell estatal. Ara bé, Martín Blanco ha defensat la decisió del candidat popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, de donar suport a Jaume Collboni com a nou alcalde.
Convenia estabilitat, convenia polítiques raonables i convenia, sobretot, evitar un govern separatista a la ciutat de Barcelona i evitar que la senyora Colau continués també al capdavant del govern municipal, que ha estat un autèntic desastre pels barcelonins.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Dues i 18 minuts, mirem ara al municipi del Pont de Suert, a Lleida, on la jutgessa ha enviat de presó provisional sense fiança a l'home acusat d'intentar matar la seva exparella amb una destral. La magistrada també ha acordat una ordre de protecció per a la dona i la filla, incomunicació per qualsevol via, i ha suspès la pàtria potestat de la menor.
L'agressió va passar dissabte cap als vols de les 7 de la tarda, quan l'home va anar a l'edifici on viu la seva exparella i l'hauria atacat amb una destral. La policia sospita que es podria tractar d'una agressió premeditada, ja que l'home esperava a la dona amb la destral i quan va arribar se li va tirar a sobre i li va donar diversos cops amb l'eina. La dona va poder salvar la seva vida perquè es va protegir amb el braç, on hi té diversos talls de gravetat. La víctima i la seva filla van demanar socors i van aconseguir fugir. Els veïns, que van sentir soroll, van avisar la policia i poc després es va aconseguir detenir l'agressor i recuperar la destral.
Avui l'Ajuntament ha condemnat aquest intent d'assassinat. L'alcaldessa del municipi, Yolanda Ferran, ja es va posar en contacte amb la família al cap de setmana per expressar el seu suport i posar-se a la seva disposició per tot allò que pugui necessitar.
Des de l'Ajuntament del Pont de Suert han informat que mantenen intacte el compromís de treballar activament per erradicar aquesta violència de gènere mitjançant la implementació de polítiques efectives i l'educació en els valors d'igualtat i respecte. Des de l'Ajuntament també insten a la ciutadania a denunciar qualsevol situació de violència de gènere i demanen a tothom que acompanyi les víctimes.
I per cert que l'Audiència de Girona ha condemnat a 20 anys de presó per assassinat Miguel Ángel Palma Chica. És l'acusat de matar la seva dona ganivetades al domicili familiar que compartien a Porqueres. El crim es va cometre el 2 de juny de l'any 2021.
El jurat popular ha conclòs que l'acusat va atacar la víctima a traïció, assentant-li la primera punyalada per l'esquena i que no va tenir cap possibilitat de defensar-se. També consideren provat que es va carnissar amb ella, assentant-li fins a 15 ganivetades, infringint-li un patiment innecessari. Per tot això, l'han condemnat com a autor d'un assassinat amb agreujants de gènere i parentiu i atenuants de drogodicció i confessió.
I no marxem de l'àmbit judicial, perquè l'Audiència Nacional ha processat per terrorisme a l'home que va enviar 6 cartes amb explosius el passat mes de novembre que anaven dirigides al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a les ambaixades americana i ucraïnesa, entre d'altres.
El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, l'ha processat per un delicte de terrorisme, fabricació i ús d'artefactes explosius amb finalitats terroristes. En la seva resolució, el magistrat considera provat que va ser l'home qui va fer aquest enviament per tot el material explosiu que es va trobar a casa seva, la coincidència del seu ADN en els artefactes explosius enviats i el seguiment també de les diverses cartes enviades. A més, Amazon també ha explicat que l'home va comprar entre juny i juliol un quilo de nitrat potàssic pur, cable de metxa, interruptors i filaments de coure amb bombetes incandescents.
I encara per últim als jutjats, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura a l'Audiència de Barcelona que va ordenar no pagar cap factura de les obres que hauria encarregat David Gómez, un exregidor seu del primer govern a la ciutat, que ara està sent jutjat per presumpta corrupció.
Unes obres que hauria encarregat Gómez amb adjudicació ha dit. En aquesta línia, Albiol ha recalcat que Gómez no estava autoritzat a signar cap contracte i que ell no tenia cap constància dels moviments de l'investigat.
Sí, quan jo dono la instrucció a l'interventor de que hi ha unes factures que no han seguit el tràmit i que no vull que es paguin, jo desconec, i els meus assessors i el meu equip desconec d'on venen aquestes factures. Aquí hi ha una factura que ho intenta colar i jo dic que no es paguin ni aquestes ni cap altra més.
Amb tot plegat, el seu exregidor està acusat conjuntament amb 10 persones més de presumpta prevaricació i frau a l'administració pública per suposadament haver encarregat obres a locals municipals sense licitar per un valor de gairebé 1 milió d'euros.
I per cert, que canviant completament de qüestió, a la sortida d'aquest judici, Albiol ha expressat la seva total predisposició a reunir-se amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, davant les agressions sexuals entre menors que s'han comès en els darrers mesos a la ciutat. El conseller Campuzano ha demanat al Albiol, que torna a ser alcalde des de dissabte, una reunió urgent per abordar aquesta crisi i per informar-lo també del conveni del barri de Sant Roc. Albiol li farà saber al llarg del dia d'avui la predisposició de reunir-s'hi de manera immediata.
Estel migdia.
Obrint qüestions econòmiques, el deute de les administracions públiques de l'Estat va pujar fins a 1,52 bilions d'euros a l'abril, xifra que representa un increment del 5,6% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons dades avançades avui pel Banc d'Espanya. Aquesta xifra, però, suposa també un descens del 0,58% si es compara amb el mes de març de l'any passat.
Una despesa pública que, segons l'organisme, ha pujat primer per la crisi de la pandèmia i més tard per les conseqüències de la guerra ucraïna i l'escalada de preus. Tot i aquesta pujada al deute públic, en termes absoluts, Espanya ha aconseguit moderar lleugerament el seu PIB relatiu, el seu endeutament per sobre del PIB, que a finals d'abril es va situar en el 112%. El deute a l'Estat, per tant, puja un 7,3%, el de les comunitats autònomes un 3,5% i el de les administracions locals un 4,2% aquest mes d'abril, si el comparem amb ara fa un any.
A tot això, Catalunya necessita una inversió de més de 51.000 milions d'euros per corregir el dèficit en infraestructures fins al 2040. Així ho apunta un nou estudi elaborat per la Cambra de Barcelona, que actualitza i amplia els càlculs que la corporació va presentar l'any 2019. Aleshores, situaven aquesta inversió en 45.000 milions d'euros fins l'any 2030. L'estudi identifica 20 projectes prioritaris a desenvolupar el territori amb vistes al 2040 en els àmbits del ferrocarril, la xarxa viària de carreteres, els ports i també els aeroports.
La xarxa de trens recull gran part d'aquestes reivindicacions, començant per una nova planificació per incrementar la capacitat de rodalies. Més enllà de l'àrea de Barcelona, reclamen impulsar un nou sistema de serveis regionals que connecti les ciutats mitjanes amb el conjunt de la xarxa, sense oblidar els extrems de les colones metropolitanes de Manresa, Igualada i Vic. En l'àmbit de carreteres, les actuacions prioritàries per la cambra són la B40 per evitar els colls d'ampolla que es produeixen al Vallès i el recondicionament de la Nacional 2 al seu pas per Girona i de la Nacional 340.
D'altra banda, la cambra ha enviat un crit d'alerta pel que fa al corredor del Mediterrani, la via ferroviària, que recordem ha de transportar mercaderies des de la península Ibèrica a tota Europa. L'entitat avisa que el 2030 la via pot estar col·lapsada per l'increment previst de trens d'alta velocitat. Per tot això, la presidenta de la cambra, Mònica Roca, ha demanat al govern espanyol que sigui seriós a l'hora d'invertir a Catalunya.
Un cop més, aquest estudi no deixa de posar de manifest l'arrel del problema. L'arrel del problema són els incompliments sistemàtics que tenim per part de l'Estat espanyol a nivell d'inversió d'infraestructures. I estem com estem precisament per això. I per això demanem reiteradament que canviï aquesta tendència i comencem a invertir d'una manera seriosa.
I per últim, la cambra ha tornat a reclamar que es defineixi amb urgència el model que permeti a l'aeroport de Barcelona incrementar la seva capacitat operativa i, en paral·lel, desenvolupar també els aeroports de Girona i Reus i les seves connexions ferroviàries d'altra velocitat. Per cert, que parlant d'infraestructures, el port de Barcelona és un dels que més contamina d'Espanya i d'Europa. De fet, 3 dels 10 ports, europeus amb més emissions contaminants són a Espanya. Són els d'Algeciras, Barcelona i València, entre d'altres.
A més, Espanya ja se situa com el segon país europeu amb pitjors dades d'emissions en activitat portuària, és a dir, durant la càrrega, la descàrrega i el repostatge dels vaixells. Una gran part important de la contaminació del port ve provocada per l'arribada de creuers, una branca del model turístic de la ciutat que col·lapsa les zones properes al port i al mateix moll.
Per tant, no seria el dels creuers un sector turístic sostenible, per això avui a l'Estel Migdia ens hem preguntat quines opcions de turisme sostenible hi ha a casa nostra, que siguin responsables amb el medi ambient. I ens ho respon la Carla Buigas en el reportatge d'aquesta setmana.
A Barcelona, de mitjana cada dia passen la nit a la ciutat 170.000 turistes, una xifra que és equivalent a un 10% més dels residents que hi viuen. Així ho exposa un document de la FAP, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, que també exposa que aquest fenomen té uns impactes a tots els serveis. Per això demanen un canvi de model. Ens ho ha explicat el Pere Mariner, que és el representant en temes turístics de la FAP.
Hem arribat a un volum de turisme a la ciutat que s'hauria de reduir. Es poden aplicar polítiques de forma que es vagi ajustant en termini raonable el que seria el volum de turistes a la ciutat i sobretot la forma de turisme. Parlem, i molt especialment, de quin és el model del turisme, que Barcelona, per exemple, és un model molt dependent del turisme internacional, del turisme d'origen molt llunyà.
Des de la federació insisteixen en que la solució passa per la reducció de l'oferta i amb mesures que facin front a la gentrificació, unes mesures que requereixen de la implicació també de diversos actors. També apunta que cal fer-se de forma progressiva.
Reduir l'oferta, que és una de les coses importants. També hem de reduir l'oferta, per exemple, en hotels. Hi ha masses hotels a Barcelona. Podria haver-hi moltes altres usos que fan molta falta a la ciutat. Llavors, mesures legislatives que evitin el creixement de l'oferta i que poquet a poquet, perquè sempre ens acusen, diguem, no, és que vosaltres... Bueno, és un pla progressiu, no? Poquet a poquet, amb mesures que evitin també el tema dels creuers.
Precisament els creuers és una de les qüestions que més urgeix a treballar. El port de Barcelona s'ha convertit en el port més contaminant d'Europa, segons un estudi, i és que a la ciutat, segons la FAB, hi arriben uns 3 milions de creueristes l'any. Governs com el de les Illes Balears ja han fet front a aquest tipus de turisme regulant el nombre de vaixells que poden atracar al dia, una aposta més cap a la sostenibilitat. Mariner explica que es tracta d'un canvi possible i que fins i tot el sector també hi està treballant, tot i que encara convé arribar a pactes comuns per plantejar noves formes de turisme.
Possible aplicar mesures per anar reduint els impactes negatius. I aleshores, doncs, un acord amb el sector, un pacte amb el sector i, bueno, mantenint una part important del sector, perquè quan diem reduir, parlem d'un 15, 20, 25% del sector. Doncs aquest parc que es manté, doncs, ha d'aplicar mesures d'aquest estil, de sostenibilitat. I, per altra banda, doncs, hi haurà una part que, a més, probablement tindria dificultats per poder adaptar-se. Aquesta altra part del sector, que li resultaria difícil fer aquesta reconversió, seria la que podria servir per baixar l'onada.
A Barcelona, de fet, ja hi ha propostes que aposten per un turisme sostenible. És el cas dels apartaments Lloc Casa Més Cultura, que planteja un model turístic diferent. Es tracta d'un projecte d'apartaments amb consciència amb el medi ambient i també un model d'economia sostenible, un projecte turístic que pretén promoure la cultura del barri i la cultura local de la ciutat. Ens ho ha explicat Maria Marnyís, que és CEO de Lloc Casa Més Cultura.
És un projecte d'allotjament turístic basat en temes d'ecodisseny, sostenibilitat, que mostra Barcelona real i que d'una gestió responsable. Llavors nosaltres ens basem a lo que és les 3 P's, que és el planeta, people i profit. Llavors recuperar un espai que estava en desús i posar en valor un patrimoni en aquest sentit de la ciutat de Barcelona.
Un dels objectius és mantenir el turisme a la ciutat des de la consciència, un turisme positiu.
És un turisme positiu per la ciutat, el que fa és doncs, bueno, també donar a conèixer una cultura. Per això nosaltres promovem el barri, per això expliquem quina cultura tenim, que és Barcelona, doncs, que tenien dos idiomes, que promovem també doncs, tot el patrimoni cultural i és una manera de donar a conèixer.
Aquesta és una de les poques iniciatives a Barcelona que demostra que hi ha una alternativa. Això sí, qualsevol canvi tan gran també requereix de la implicació de l'administració pública. Per part de la Generalitat, la solució passa per la redistribució del turisme.
La Generalitat opta més per una política de redistribució. O sigui, que en lloc de que es concentri tant a les visites a la ciutat de Barcelona, els paquets turístics afavoreixin, això és possible, és també gestió d'oferta, no? Que tu pots fer aquest ofert, només visites la seva família, o t'ofertes fa dos dies, punta, a Girona, a un altre te'n vas a no sé què, mica en mica. Llavors aquesta va ser la política, i s'ha apostat molt, i caldrà veure després en què es concreta, no? Però, per exemple, per tot el tema rural, per al tema vinícola.
Uns canvis que s'esperen des de fa temps i que no s'esperen a curt termini, però sí que reclama la necessitat d'aplicar-los per no deixar perdre, en aquest cas, una ciutat com Barcelona.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
I 31 minuts més qüestions. Aquesta tarda a les 4, d'aquí ben poca estona, està prevista que comenci una reunió entre el Ministeri de Transports i el sindicat Elite Taxi per mirar de tancar un acord sobre el nombre de llicències BTC que hi ha d'haver en vies interurbanes, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. És la segona trobada entre les dues parts per abordar l'impacte que ha tingut la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha tombat la limitació actual d'una BTC per cada 30 taxis que circulen a l'àrea metropolitana de Barcelona.
La reunió arriba quasi una setmana després que els taxistes catalans es manifestessin per Barcelona. El sector demanava al Ministeri de Transports que una norma que limiti el nombre de licències de BTC en vies interurbanes i no havia de fer abans, i ho havia de fer, volíem dir, abans del 30 de juny. Si avui no surten amb un acord que els convenci, els taxistes recorden que col·lapsaran les ciutats i infraestructures del país a les portes de l'estiu.
I la plataforma sindical SOS Socorristes exigeix a la Generalitat que tiri endavant un decret que reguli els equips de socorrisme de totes les platges de Catalunya.
Per tot plegat, s'han concentrat aquest matí a les portes del Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume, on han denunciat que actualment cada ajuntament aplica criteris diferents a l'hora de regular els serveis de socorrisme de les seves platges.
Que cuando tú te tienes que pasar 9 horas ahí, bajo el sol, con el viento, es que es fatal. Es realmente un riesgo laboral que se puede evitar. Por ejemplo, hay varios ayuntamientos que tienen unas torres avanzadas de vigilancia, que tienen vidrios polarizados, que tienen un techo y que garantizan una mejor ejecución de nuestra profesión.
Era el portaveu de la plataforma, Nacho Ibáñez, que defensava que aquest requet és bàsic per unificar criteris. Ibáñez, que també, per cert, ha criticat que molts ajuntaments catalans no comencen la temporada quan toca i que ho fan molt precipitadament. En aquest sentit, ha posat d'exemple Sitges o Lloret de Mar, on sí que han fet els deures.
Informació internacional. L'Organització de les Nacions Unides ha comptabilitzat que des de l'esclat de la guerra a Ucraïna, al febrer d'ara fa un any, ja han mort més de 9.000 civils. En el que portem d'aquest mes, de fet, ja han mort 110 i més de 440 han quedat ferits.
A la xifra global dels 9.000 morts se li han de sumar les més de 20.000 persones que han quedat ferides, la majoria en territoris controlats pel govern ucraïnès. Tot i aquest recompte, Nacions Unides creu que la xifra pot ser més elevada, ja que hi ha zones on és impossible obtenir aquesta informació per l'hostilitat que diuen ja al territori com a Mariupol o Donetsk.
Una informació que arriba el mateix dia en què la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat un nou paquet d'ajudes a Ucraïna de 50.000 milions d'euros entre els anys 2024 i 2027. La proposta per al nou suport financer a Ucraïna arriba en el marc de la revisió del pressupost plurianual de la Unió Europea i combina préstecs que es finançaran amb l'emissió de bons i subvencions a càrrec del pressupost comunitari, però també ha demanat von der Leyen aportacions dels diferents estats.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I encara un apunt més. Una noia de 19 anys es troba en estat greu a la unitat de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona després que un conductor begut i sense carnet l'atropellés quan caminava pel barri de la Devesa. Després de declarar davant del jutge, l'autor de l'atropellament ha quedat en llibertat amb càrrecs. El succés va tenir lloc dissabte quan la víctima caminava amb una amiga de la mateixa edat per la vorera de la plaça de la Sardana de Girona quan, de sobte, el conductor, que anava begut sense permís i el qual ja feia estona que circulava temeràriament, va atropellar una de les joves i la va arrossegar uns metres per la gespa que ja ha tocat a la vorera.
Quan el cotxe es va aturar, el conductor de 25 anys va sortir i va fugir del lloc dels fets sense ajudar les dues noies. Una d'elles, com dèiem, en estat greu. Després del xoc, els Mossos van iniciar un operatiu per intentar trobar l'home arran de les descripcions que havien donat els diferents testimonis que van indicar als agents cap on havia fugit. Poca estona més tard, una patrulla va poder detenir l'home i se'l van portar a comissaria.
I a Barcelona, un motorista de 75 anys ha perdut la vida en un accident de trànsit al districte d'Horta-Guinardó. Els fets van tenir lloc aquest dilluns, poc després de les 10 de la nit, quan l'home va resultar greument ferit en un sinistre en què també es va veure implicat un vehicle de la Guàrdia Urbana.
Una unitat del sistema d'emergències mèdiques va traslladar la víctima a l'hospital, on ha mort poques hores després. L'Ajuntament de Barcelona lamenta la seva mort i ha traslladat també el seu condol a la família i amics. Amb aquesta ja són 11 les víctimes mortals per accident de trànsit a la capital catalana aquest any.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La gent de la caravana crea tendència. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda, La Caravana, el programa per qualsevol ésser viu. Parlen de tot, ho expliquen tot, ho confessen tot i ho entrevisten tot. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La seu d'Urgell. 105.0.
Dues i 37 minuts. Comencem avui la informació comarcal. Ginestar, al Pallars Sobirà, on ha començat a formar nous professionals per treballar la pedra seca després d'adonar-se que aquest ofici no ha passat de pares a fills i ara, quan ha calgut restaurar algun edifici amb aquest tipus de material, no hi havia ningú que ho sabés fer.
I per aquest motiu, l'Associació de Gremi dels Margers de Catalunya, conjuntament amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu, han organitzat un curs per formar professionals de la pedra seca a Catalunya. Aquesta formació no està reconeguda, però a França sí, i per aquest motiu, avaluadors francesos valoraran els coneixements que vagin adquirint aquests alumnes i els certificaran. Albert Gavaldà, mestre Marger, explica què ha passat amb aquesta professió al Pirineu.
O sigui, la importància de fer cursos formatius és que hem perdut com una generació de gent que sàpiga treballar la pedra seca. Per exemplificar, diguéssim que els nostres avis sabien treballar la pedra seca, els pares no en saben treballar i ara estem formant els nets. Què passa? Que s'ha perdut aquest saber fer de treballar la pedra seca i ara noves construccions o velles construccions que s'han de restaurar, no hi ha professionals que les puguin restaurar.
Gavaldà, que ha explicat que des de l'associació treballen per impulsar aquesta bona formació en aquest ofici i en la tècnica constructiva de la pedra seca d'una manera, diu, reglada i amb professionals al capdavant, per tal de dignificar també aquesta professió.
I anem ara cap a Tarragona, on el sector turístic de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre han invertit més de 67 milions d'euros en la millora dels seus establiments. Ho han fet apostant per les energies renovables i per la major conscienciació ecològica que hi ha entre els clients.
Segons la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona, els hotels, apartaments i càmpings han fet una aposta aquest any per instal·lar plaques solars, sistemes d'aerotèrmia, reductors de pressió també, i han renovat la maquinària destinada al tractament de piscines, entre d'altres. El director de l'hotel Sun Club de Salou, Albert Sabé, explica el perquè de tot plegat.
Han posat plaques solars amb una potència en quilowatts d'uns 47 quilowatts. Això ens permet, doncs, tenir un estalvi energètic que contem que pugui rondar entre un 10 i un 15 en segons quines èpoques de l'any. El consum acumulat pensem que ens pot reduir un 10% la factura total elèctrica del que hem instal·lat de plaques. Hi ha 103 panells solars que ens ocupen, doncs, una superfície d'uns 500 metres quadrats, que és, bueno, és pràcticament tot el que teníem disponible per poder col·locar plaques, no?
Sabé que també ha lamentat que encara no els hagin arribat els ajuts relacionats amb les plaques fotovoltaiques. Concretament s'ha referit a una línia d'ajuts del Fons Europeu Next Generation que encara, diu, no s'ha fet efectiva pel que fa a les ocupacions. El sector tarragoní preveu que la temporada d'estiu acabi amb unes xifres similars a les del 2022.
I a Girona aquest cap de setmana s'ha detectat el primer niu de tortuga careta a la Costa Brava. Fins ara aquest exemplar només s'havia vist entrant o sortint de l'aigua, però mai fent una posta. Un vigilant de la Guingueta de Begur va veure com nidificava i de seguida va avisar les autoritats.
I un cop a lloc, els experts es van trobar amb 130 ous d'aquesta tortuga careta enterrats a la sorra de la platja de Begur i seguint el protocol que marca, els tècnics van retirar 40 ous i els van traslladar al centre CRAM per assegurar la seva viabilitat. La resta d'ous es van tornar a posar a enterrar a la sorra i per tal de protegir el niu. Aquest és el segon niu, recordin, de tortuga careta que es troba a Catalunya aquest estiu després del que es va trobar fa uns dies al delta de l'Ebre. Des de la Generalitat recorden que la tortuga fa aquests dies la seva aposta, coincidint amb l'època també de màxima afluència a les platges catalanes i per aquest motiu demanen que, en cas de trobar algun exemplar d'aquesta tortuga, s'avisi de seguida al 112 i no es molesti a l'animal ni se li faci fotografies en flash.
I acabem avui al Cap de Creus perquè en aquest punt del territori hi han creat tres itineraris de snorkel a les cales urbanes de Tamariu, al Port de la Selva, a Port Lligat, a Cadaqués i a Murtra, al municipi de Roses. En aquests tres punts, a més, el pla rector del parc hi ha prohibit pescar.
L'objectiu és que amb aquesta prohibició les cales augmentin la seva diversitat i el tamany de les espècies que s'hi poden trobar i alhora es promogui també aquest coneixement respectuós i responsable del medi ambient. El director del parc, Pons Feliu, diu que esperen fer una aprovació inicial d'aquest pla aquest estiu i que pugui ja estar plenament vigent de cara a l'estiu vinent.
Gràcies. A més, són llocs d'accés molt fàcil per a la població. Són llocs que hi pots arribar des del poble mateix fins a arran de la cala, sense haver d'utilitzar, doncs, el cotxe per desplaçar-se gaire, i per tant accedir a aquests llocs i poder gaudir d'aquest entorn natural. Són tres cales, a més, amb diversitat, perquè tenen, doncs, fons de sorra, fons amb sorrencs, amb posidònia, amb diversitat d'espècies de plantes i d'hàbitats, de manera que la gent pot gaudir d'aquest medi submergit amb més facilitat, i amb això volem promoure el coneixement i, per tant, l'estima d'aquest hàbitat, que és un hàbitat encara massa desconegut avui en dia.
I d'aquesta manera, Xavi, podran veure pops, orades, estrelles vermelles, esponges d'or o garotes de peu a peu de platja d'una manera, com dèiem, respectuosa, i serà ben aviat possible aquestes escales urbanes.
Va, ara sí, gràcies. Espera, ens trobem demà i atenció perquè tenim una última hora, hi ha un incendi a aquesta hora a la muntanya de Montjuïc, a la ciutat de Barcelona, segons han informat els bombers a Ràdio Estel. No és gaire important, cremen només uns matolls davant del castell i hi ha per ara tres dotacions dels bombers treballant per extingir aquest foc. Això sí, la columna de foc es veu des d'alguns punts de la ciutat de Barcelona. Dit això, 2:43, informació esportiva. Comencem explicant-vos que el Barça no s'ha quedat de braços creuats després que el seu migcampista del primer equip, el
futbolista Gavi rebés insults per part de diferents aficionats, Anna, durant la celebració de la Nations League.
Sí, la celebració es feia des de Madrid, des del pavelló dels esports de la ciutat, i en el moment que Gavi va agafar el micro per agrair el suport de l'afició, diverses persones van cridar puta Barça.
Buenas tardes a todos. Voy a ser corto. Quería agradecer a todos los españoles y a toda la afición que nos han apoyado estos dos partidos. Sin ello no hubiera sido posible y estaremos eternamente agradecidos. ¡Viva España!
Jordi Alba estava just darrere de Gavi i se'l va veure molt sorprès per com l'afició tractava l'andalús. Després d'aquests insults, el club ha decidit passar a l'acció i respondre a aquests insults. Ho ha fet a través de les xarxes socials. Han publicat una imatge del jugador fent-se un petó a l'escut i com a text hi ha posat dos emojis, un cor de color blau i un altre cor de color vermell com a mostra de suport. Gavi a Instagram ha agafat el post del Barça, l'ha penjat al seu Instastory i ha escrit sempre Barça i també ha acompanyat el text de dos emojis amb un cor de color blau i un altre de vermell.
L'experiència que va tenir Gavi en el seu discurs com a campió de la Nations League és molt diferent al que va tenir José Luca, per cert, ja és jugador del Real Madrid.
El gallec, nascut a Alemanya, va agafar el micròfon i molt content va dir que havia fitxat pel millor club del món.
He firmat el mejor equipo del mundo.
José Lu, des d'aquest migdia ja és nou jugador del Real Madrid i en un discurs semblant al d'ahir, que acabem d'escoltar, el davanter ha dit que està molt content de tornar al club que el va formar de petit durant més d'una dècada.
He soñado con este momento desde el día que me marché. Estoy muy emocionado. Me gustaría dar las gracias al presidente, a José Ángel y a Carlo Ancelotti por la confianza. Al Real Club Deportivo Español y a toda su afición. Llevar el escudo del Real Madrid en el pecho es el honor más grande que uno puede llevar. Voy a darle todo por él y desde siempre y para siempre, a la Madrid.
I el davanter que la temporada que ve lluirà el número 14 a l'esquena ha reconegut que encara no ha assimilat el descens de l'Espanyol a segona, que l'hagi trucat la selecció, poder marcar amb la selecció i també fitxar pel Real Madrid.
Bueno, aún no. Creo que necesito unos días de vacaciones ahora para asimilar todo un poco. Al final quiero disfrutar del momento.
José Lu jugarà, com s'ha dit, per l'Espanyol per 500.000 euros i amb una opció de compra no obligatòria que seria d'1,5 milions més.
I aquest matí el seu exequip, l'Espanyol, ha fet oficial la campanya de socis i abonaments per la propera temporada. És aquest.
Sentir és ràbia, resignació, és notar les ferides, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, amistat, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot. Qui no sent no és res, no és ningú, perquè sentir és viure. I jo no és que no pugui, és que no vull deixar de sentir. Abonaments al 50%, menors de 10 anys, gratis. No deixis de sentir. Abona't des del 1900 la força d'un sentiment.
Com escoltàvem, el club redueix a la meitat els preus dels abonaments, manté els descomptes habituals per a jubilats i aturats i els menors de 10 anys tindran el carnet de soci gratis. A més, els abonats que aquesta propera temporada assisteixin a un mínim de 17 partits se'ls hi mantindrà el preu de l'abonament per la temporada 24-25.
Deixem enrere el futbol, parlem ara de bàsquet, perquè el Barça pot proclamar-se avui campió de Lliga si guanya el Real Madrid en el tercer partit de la final. Aquest serà el primer dels blaugranes a domicili.
El Barça ha fet un 2-2 al Palau, però el partit de diumenge va acabar per un ajustat 86-85 i avui l'equip de Jessica Vicius té la primera oportunitat d'emportar-se el títol contra el guanyador de la temporada passada. El jugador Kyle Kuric del Barça insisteix en que l'equip ha de jugar igual com ho ha fet fins ara al Palau.
Estamos muy contentos para los dos primeros partidos aquí, pero ellos esperan para el tercer partido y necesitamos uno más para un título. Y bueno, para ganar ahí es muy difícil, como siempre. Necesitamos jugar como en casa ahí.
El partit d'avui no serà fàcil. El Real Madrid ja sap el que és, capgirar un 0-2 en contra. Va ser el primer equip en fer-ho als quarts de final d'una Eurolliga i avui intentarà repetir el guió fent-se fort a casa davant la seva afició. Sergi Llull espera que la sèrie sigui llarga.
Podríem haver tancat el segon partit d'una millor manera, després d'agafar aquell petit avantatge abans del final i no ho van saber fer. I ara ens hem de centrar en intentar jugar el millor possible per tenir opcions de guanyar i poder allargar la sèrie.
Aquesta temporada ja s'han enfrontat 8 vegades i dels 8 partits, 5 els ha guanyat el Barça. Si no acaba amb triomf blaugrana, hi hauria una altra oportunitat d'alçar el títol dijous, també des de Madrid.
El Barça, fet, podria sumar aquest vespre el seu 20è títol a CB, però aquest partit també suposaria que fos l'últim de Milotic amb la samarreta del Barça.
El montenegrí no vol vol acceptar encara que el seu futur està fora de Barcelona, l'afició tampoc ho vol. De fet, en l'últim partit el Palau se'l va ovacionar diverses vegades i Mirotić va assegurar que li agradaria que el club reconsiderés la seva situació i no prescindís d'ell de cara a la temporada que ve. Però el club ha insistit en que pren la decisió per la dèbil situació econòmica. Els altres dos jugadors que també estan en la rampa de sortida són Sanli i Kuric.
Parlem també de bàsquet femení perquè Maria Araujo no continuarà la temporada que ve a l'Uni Girona.
Després de 4 temporades defensant la samarreta, la capitana ha rebutjat l'oferta de renovació del club, que era per 2 temporades. La directora de l'Uni, Laia Palau, ha explicat que la voluntat de totes dues parts era continuar, però que Araujo no ha volgut ampliar la seva vinculació amb el club gironí perquè es vol centrar en la seva recuperació. Laia Palau ha assegurat que el club entén la seva situació i que en un futur podria ser que els seus camins es tornin a creuar.
D'altra banda, el Barça de futbol sala també és a una victòria de proclamar-se campió de Lliga després de guanyar el Jaén al Palau per 5-2.
Com els de Jessica Vicius, l'equip de Jesús Velasco també suma un 2-2 gràcies a les victòries del Palau. Es van imposar ahir 5-2 amb gols de Mateus, Pito i Ferrao a la primera meitat i amb un de Diego i Sergio González a la represa. Els andalusos van poder escurçar distàncies a l'electrònic amb 2 dianes, una d'elles del porter Espíndola, divendres a 9:45 de la nit. Des de l'Olivo Arena de Jaén, el Barça tindrà el primer matchball de la final.
I més notícies, el Barça ha fet oficial aquest migdia la sortida de José Mari Vaquero.
El fins ara scouting del Barça es desvincula de l'entitat blaugrana per iniciar un nou repte com a entrenador. L'exjugador, que va formar part de l'època del Dream Team a la dècada dels 90, ara dirigirà l'Slavia Sofia de Bulgària. El club li ha desitjat sorts i èxits en el futur i ha agraït la feina en aquests 16 anys.
I atenció, més qüestions, perquè segons informa France Press, aquest matí s'ha produït una escorcoll a la seu del comitè organitzador dels Jocs Olímpics de París de l'any que ve per presumpta malversació de fons públics.
L'escorcoll el fan membres de l'Oficina Central de Lluita contra la Corrupció i les Infraccions Fiscals. La notícia arriba quan falta un any per l'inici dels Jocs. Fins ara no s'havia fet pública cap investigació judicial contra el comitè, que, segons apunten, està cooperant en tot moment amb els investigadors.
I acabem parlant de tennis, perquè a aquesta hora està a punt de jugar Carlos Alcaraz. El tenista murcian està a punt de debutar al torneig de Queens.
En un principi, el partit havia de començar a 2:45, no ha començat a 2:45, i havia de jugar contra el francès Arthur Fils. Tampoc jugarà contra el francès Arthur Fils perquè s'ha donat de baixa a última hora i ara s'enfrontarà a un altre francès, Arthur Rinderneker, i que és el número 83 del rànquing, que va jugar a la fase prèvia contra Feliciano López i que va guanyar. Alcaraz només necessita sumar 500 punts per tornar a recuperar el número 1 del món.
Aviam si té sort. Gràcies, Anna Dugas, i 51 minuts, informació cultural. Comencem la secció de cultura parlant de castells. Sílvia, amb qui? No havia de ser amb cap altre, que amb tu. Sílvia, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda.
Perquè aquest cap de setmana comença la temporada castellera. Serà el 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, amb les dues colles de la ciutat.
Sí, es tracta d'una actuació castellera que és imprescindible dins del calendari de qualsevol aficionat casteller. La colla vella Xiquets de Valls arriba al primer duel a la plaça del Blat, amb el 3 i el 4 de 9 en folre ja estrenats aquesta temporada, i la gamma alta de castells de 8 més que rodada. Fa setmanes que els del Portal Nou treballen intensament amb el Pilar de 8 en folre i manilles i el 4 de 9 en folre i pilar, unes estructures que podríem veure's aquest dissabte en funció de com vagi l'assaig d'aquesta última setmana. De confirmar-se, serien els primers castells de gamma extra, que és la màxima categoria, i s'intentarien aquesta temporada. Per part de la colla joves, Xiquets de Valls podrien buscar la tripleta màgica, és a dir, el 3 de 9 en folre i el 5 de 8 són castells que formen part d'aquesta tripleta, ja els han estrenat aquesta temporada, i si tot va bé, miraran de redonir-ho a la Diada amb l'estrena del 4 de 9 en folre. Tant els rosats com els de la camisa vermella, encara els queda aquest assaig definitiu d'aquesta setmana per acabar de polir quins castells finalment acabaran posant important a la plaça del Blat.
Ho veurem tot això aquest dissabte amb la Diada de Tots Sants. Desitgem a totes les colles, Sílvia, una bona temporada. Els Castellers de Sants, que com es presenta?
Bé, prou bé. També estem ambiciosos aquest final de tram. Sí, sí, acabem justament la temporada quan nosaltres, en principi, acabem a la ràdio.
Doncs sort per totes les colles. Canviant de qüestió, creacions amb intel·ligència artificial, l'aproximació de la Baronada als joves i un nou míting, atenció, de Juana Dolores, són alguns dels espectacles que es veuran durant el Grec Festival d'Estiu de Barcelona.
Entre les propostes més destacades hi ha una illa d'agrupació Senyor Serrano, que s'ha creat amb intel·ligència artificial i tracta d'un nàufrag que no encaixa amb els habitants d'un arxipèlag. Per primera vegada, la Baronal s'aproximarà al públic juvenil amb Firmamento, en un diàleg sobre el dolor de la pèrdua i l'esperança del futur. Per la seva banda, Juana Dolores oferirà la segona part de la trilogia Una nova constitució, hipòtesis i imatges en femení, amb un míting feminista.
Primer Fan Preti o la princesa moderna és un míting feminista que dialoga amb aquests tres textos, amb el príncep de Maquiavel i amb el príncep modern d'Antonio Gramsci. Jo feminitzo aquests dos textos, és a dir, ja no és un príncep ni és un príncep modern, sinó que és una princesa moderna. Aquesta feminització porta implícita una defensa de la feminitat com a cultura i com a tradició des d'una perspectiva feminista.
Dolores mostrarà així un assaig crític i escènic sobre la sobirania de l'objecte de desig.
I com sempre segur que se'n parlarà i molt d'aquest espectacle de Juana Dolores. També coneixem ja la programació cultural d'estiu que organitza el Museu d'Història de Barcelona al Parc Güell. El cicle porta per nom Música, Dona i Ciutat i les seves activitats començaran a partir del proper divendres 30 de juny.
El cicle comptarà amb 4 concerts que volen fer un recorregut pels darrers anys del franquisme i els primers de la democràcia, quan la societat barcelonina va viure canvis importants i alhora contradictoris. Les expressions artístiques, i en particular la música, van ser els vehicles principals per descobrir i promoure altres maneres de viure i van marcar a Barcelona la identitat cultural d'una època. El cicle de concerts està organitzat conjuntament amb l'ESMUC. Teresa Macià, responsable d'activitats del Museu d'Història de Barcelona, n'ha parlat a Ràdio Estel.
I la proposta que fem a través del Museu d'Història de Barcelona és totalment de proximitat. Tant el cinema com els concerts són gratuïts. Les visites comentades i els itineraris els fem... La reserva costa 2 euros i un fet purament és un preu simbòlic, perquè de vegades ens trobàvem que la gent s'apuntava i després no venien. I molta gent es quedava fora. Els 2 euros són... Perquè volem dir, home, tens un compromís quan fas una reserva, perquè nosaltres hi posem molts esforços i recursos públics, no?
D'altra banda, el cicle de cinema Barcelona en moviment d'enguany està dedicat a la figura de la dona a la Barcelona dels 60. En aquest apartat es projectaran 3 pel·lícules sobre les relacions de parella i el rol subsidiari que la dona tenia aleshores en Barcelona de rerefons. Finalment, la proposta es complementa amb un seguit d'itineraris històrics i visites comentades al Parc Güell i entorns.
I totes les activitats d'aquesta programació, que són obertes i gratuïtes, exceptuant això sí els itineraris que comentàvem ara, que tenen un preu de 2 euros i que s'han de reservar prèviament a través de la web del MUBA, del Museu d'Història de Barcelona. I ara, notícia curiosa, anem fins al Regne Unit, a Londres, on un grup d'arqueòlegs ha trobat un mausoleu romà absolutament únic, tal com l'han definit els mateixos arqueòlegs que l'han trobat. El mausoleu ha sortit a la llum durant les obres del complex conegut com a The Liberty of Southwark, a un barri molt proper a l'estació de London Bridge.
Les restes del mausoleu inclouen els murs i un ornamentat a paviment interior. Al centre hi ha un mosaic molt vistós envoltat d'una plataforma elevada. Allà es considera que s'hi feien les cerimònies d'enterrament. També s'han conservat les escales d'accés a l'estructura. Es tracta del mausoleu romà en més bon estat que s'ha descobert fins ara al Regne Unit. Ara la intenció és adaptar-lo perquè es pugui visitar en un futur.
Va, i també parlem de música, perquè avui també hem conegut que el grup de Granada Los Planetas s'ha afegit al cartell d'artistes que actuaran al Festival B, que es farà al Parc del Fòrum de la ciutat de Barcelona els dies 29 i 30 de setembre. A més, Sílvia, també ha presentat avui l'actuació d'Israel Fernández i Antonio del Morao.
Los Planetas i aquests dos artistes afegeixen a un cartell on ja hi havia Carolina Durante, Alice, Mujeres i Depresión Sonora, entre d'altres. El festival, com deien, es torna a fer aquest any al Parc del Fòrum a finals de setembre. Avui l'organització també ha descobert quin serà el cartell per dies. Les entrades pel Festival B ja es poden comprar a la seva pàgina web.
I pel que fa al Festival Tempo de Girona, oferirà més d'una trentena de concerts gratuïts per commemorar el 15è aniversari.
Del 14 de juliol al 6 d'agost, el festival tindrà propostes musicals, gastronòmiques i culturals. Els concerts es faran als jardins del Passeig Arqueològic. En els propers dies es desvetllarà la identitat del grup que actuarà a la plaça dels Jurats, que serà un concert que serà l'únic, en aquest cas, de pagament. Entre els artistes que hi participaran en aquesta edició hi ha Meritxell Neddermann, Tropico, Sophie Wells, Julia Blum, Swazi, Claquejas Trio i The Craptons.
I avui també parlant de música, el Festival de Música Viva de Vic oferirà 24 estrenes de disc o espectacle en directe. Es tracta d'una xifra que representa la meitat dels artistes programats.
Entre els que presentaran nou treball hi ha Clara Peya o Xarim Aresté. La primera oferirà la preestrena de Corsé, el nou projecte discogràfic de la pianista i compositora, mentre que el segon es podrà escoltar algunes de les cançons del nou àlbum. La programació de la 35a edició inclou més coproduccions que cap altra, un total de 6. En destaca l'espectacle de Xavi Lloses, Estornells Sonors, una proposta innovadora de l'Espai Marfà i MAB. El pianista Marco Mezquida inaugurarà el mercat el 13 de setembre amb la preestrena del seu nou disc Tornado.
Molt bé, gràcies, Sílvia. Ens retrobem demà. Que vagi bé. I a tots vostès també. Demà, al punt de les dues, ens hi tornem a posar l'equip de l'Estel Migdia. Ara no marxin de Ràdio Estel, perquè fins a 6 s'hi posa Joan Trias amb la caravana. Gràcies per la confiança. Fins demà.